Ajudar les persones és la seva gran vocació des de molt jove. Per avui, per Joaquim Serrahima, per aquest motiu va estudiar Medicina, es va especialitzar en traumatologia i més tard va estudiar a ISADE per dirigir una entitat com la Fundació Catalònia Creativa. Tot i que ja ha passat per aquests micròfons en altres ocasions, avui és el convidat del Faves Comptades. Doctor, benvingut.
Hola, gràcies.
Dèiem que la seva vocació altruista es desperta de molt jove.
Bueno, sí, jo sóc metge vocacional i vaig estudiar medicina i vaig dedicar a fer de metge molts anys. Primer a Peracamps, després a l'Hospital del Mar i a diferents mutualitats i així. Però va arribar un moment que vaig creure que a part de solucionar problemes a persones concretes quan els havíem d'operar o diagnosticar i donar tractament, m'agradava més potser el món de la sanitat en general per canviar més coses en aquest món i llavors vaig fer ISADE per dedicar-me a la gestió de la sanitària.
Mm-hmm. Sempre que li han fet una entrevista en aquesta casa ha sortit, podríem dir, l'anècdota del seu naixement, perquè vostè va néixer a Tetuán.
Sí, jo vaig néixer a Tetuán, Marroc, perquè el meu pare en aquella època treballava allà. La meva mare es va quedar embarassada i quan va ser el moment de venir cap a Barcelona per que jo naixés, no la van deixar pujar a l'avió perquè estava embarassada i els hi va fer por que pues, parir a l'avió. I es va quedar a Marroc i vaig néixer allà.
I ha tornat?
Sí, hi vam tornar fa 5 anys, crec, amb els meus fills i amb la meva mare a fer una volta pels llocs on hi havia estat de menut. La veritat és que jo no me'n recordava de res, però em va fer gràcia recordar-ho, sí.
Quins records guarda de la seva infantesa?
Home, la meva infantesa, jo tinc records molt bons. Nosaltres vivíem a Sarrià, amb una família molt, molt gran. Ara som 5 germans, però jo tinc 46 cosins. I tots vivíem en cases amb jardí. I per tant, nosaltres anàvem de jardí en jardí i jugàvem molt entre la família i amics. Després, en aquella època anàvem a missa als caputxins a Sarrià i em vaig fer molt amic del Jordi Llimona, que va ser escriptor, va ser un frare conegut. Per tant, jo ho recordo molt bé. L'escola vaig anar a partir dels 10-12 anys, no recordo, als Salesians de Sarrià, una escola amb la qual no vaig encaixar massa, però que em va donar la formació tècnica i els coneixements necessaris per anar per la vida després.
Uh-huh. Té 3 fills?
Tinc 3 fills i 7 nets.
Per tant, la família és molt important.
La família, jo crec que és una de les claus de la vida de les persones, no? Tenir una, saber entendre't amb la família, saber compartir, saber acceptar i, en el meu cas, amb la Sara, la meva parella, encertar-la de plena, lògicament.
Mm-hmm. Dèiem al principi que va decidir fer medicina, però a la família hi havia antecedents? Hi havia algú que es dedicava a aquesta branca?
La meva mare tenia un tioavi que era el doctor Viladevall, a Mataró, i no hi ha cap més antecedent. Aquest tioavi va ser el director de l'Hospital de Mataró i d'ell guardo la taula del seu despatx que me la van... Quan es va morir va parar a casa i ja la tinc jo.
Perquè hauria pogut triar qualsevol altra professió dedicada a les persones i al servei i a l'atenció, no?
Sí, però a mi medicina, fer de metge sempre em va fer gràcia. El fet de poder actuar... Jo soc una persona que intenta resoldre les coses ràpid. Bé, i vaig agafar medicina. Sí, podria haver agafat d'altres, però decidim vaig inclinar per la medicina.
I la traumatologia, per què?
Perquè jo vaig començar a estudiar medicina i passava l'estiu a Sant Pol i a la casa del davant hi vivia el doctor Valios, un eminent cirurgià traumatòleg. I parlant amb ell, quan jo feia segon o tercer medicina, no recordo, em va dir, escolta, doncs vine amb mi a Peracamps, que era el centre quirúrgic que havia al final de les Rambles, i així fas mans, aprens, veus malalts i et vas situant, no? I allà vaig conèixer una medicina que suposo que segueix existint, però que eren els... Us parlo dels principis dels 70 i pico, abans dels 80, que hi havia apunyalats, ferits de bala, és quan a Barcelona va haver els terrorismes, els grapos, etc. Va l'aparició dels ganivetades a les Rambles. I llavors jo em vaig formar solucionant problemes. És a dir, venia un apunyalat, venia un ferit de bala, venia un atropellat, i tot aquest tipus de patologies a Barcelona anaven a parar per a Cames. I això em va fer veure que realment fent de metge salvaves vides, que dic sempre salvaves vides, i resolies problemes. I aquesta és la vessant que em va agradar més de la medicina. Perquè actuaves, solucionaves un problema, resolies una vida i podies seguir fent la teva feina, no? Tant és així que quan van tancar Peracamps i vam anar a l'Hospital del Mar, que vaig estar-hi 8 anys d'adjunt al servei de traumatologia, a mi el que m'agradava eren les guàrdies i operar de les guàrdies, així. Més que la feina de dispensari i tot això.
Quin ha sigut l'aprenentatge que més li ha calat del seu pas per aquests diferents centres hospitalaris?
Home, la sensació de que ha salvat una vida és molt, 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 molt important. I la sensació de que has solucionat problemes a molta gent. Problemes individuals, gent que tenia un problema i que sabia resoldre. Per mi és molt important. I després hi ha casos molt concrets, no? Recordo un ferit que va venir amb una ganiveta del cor, que li vam salvar la vida, coses d'aquestes, no? Però la sensació en genèric de que resol una vida, i això és molt important.
El 2004 arriba la Fundació Catalònia Creativa, no?
Sí, entremig passa temps, eh? Jo vaig fer SADE el 89, bueno, a partir del 89, llavors vaig estar al Departament de Salut un any i mig, i vaig dibuixar el creixement de diferents hospitals, després vaig estar a Mataró fent la fusió dels hospitals de Mataró, per convertir-ne un, vaig anar a Berga, endreçar a l'Hospital de Berga, Sant Bernabé, allà vaig estar molt bé, estar-hi 4 anys. Després vaig anar a Manresa a fer la fusió de tots els hospitals de Manresa. Allà vaig estar 8 o 9 anys, va ser una feina molt, molt interessant, dura de vegades, però molt interessant, perquè a Manresa, quan jo vaig arribar, hi havia 5 hospitals i vaig marxar i ja només en quedava un. I tot això vaig fer-ho, o vàrem fer-ho, amb gent, però sense acomiadar, reorganitzant, millorant la situació sanitària de Manresa en aquells moments, parlo del 2003, vaig acabar el procés en allà, i el 2004, en aquell moment jo estava a la Unió Catalana d'Hospitals, la patronal del sector, i em van demanar que fes un estudi de situació o un pla de viabilitat per a una fundació molt gran que estava en problemes. Això m'ho van dir, em va venir per 3 vies, de la pròpia Unió i dos coneguts que em van dir, escolta, coneixem una fundació que està malament. Vaig entendre que era la mateixa, tots tres em parlaven de la mateixa. Vaig aterrissar allà, vaig fer el pla de viabilitat, el vaig presentar cap de 3 mesos, el mes de maig, a principis de maig del 2004 vaig presentar el pla de viabilitat. Em van demanar que m'hi quedés, que m'incorporés com a director general. Jo en aquell moment estava tancant les negociacions amb el grup Quirón per fer l'expansió del grup Quirón, i al final vaig creure que, bueno, que estava cridat a fer anar a la fundació, i així va ser. L'1 de juny vaig incorporar a la fundació, l'1 de juny del 2004.
I des de llavors fins ara, quin canvi s'ha produït? Com ha millorat?
Mira, la fundació estava en una situació precària, estava en fallida tècnica, es feia poca formació, tenia un model d'atenció, jo diria que antiquat, que és una mica obsolet, i la meva proposta va ser canviar-ho tot, canviar absolutament tot. L'organització, els uniformes, les ràtios, els horaris, la cuina, els transports, ajustar els salaris en els convenis que no bastaven, començar a fer molta formació, canviar el model d'atenció, la manera de treballar amb els nois, etc. Sí, la meva funció va ser canviar-ho tot, i això vaig fer-ho, vàrem fer-ho els 2 primers anys, 2 anys i mig, i després, com jo vaig dir, això seran 2 anys o 3 complicats, d'usos, però després ens divertirem molt. I crec que així ha sigut. Hem fet que els nostres usuaris puguin triaven activitats, els vam muntar un pla d'activitats de 2 o 3 activitats per usuari que els podien triar. Vam créixer amb espais, amb edificis i amb facturació, amb treballadors i amb usuaris. Jo vaig arribar a dir uns 400 usuaris i uns 450 treballadors, i ara quan he marxat teníem més de 1.000 usuaris i 850 professionals, una facturació més del doble de l'equip i llavors. O sigui, hem fet créixer molt la fundació, però l'hem fet créixer més que en tamany, que també l'hem fet créixer perquè ho fan millor. Hem fet moltíssima formació, hores de formació, que és clau, és la base, i ens ho hem passat bé. I jo crec que l'hem convertit en una de les fundacions que són una mica l'emblema del sector pel model d'atenció, per la manera de treballar.
Ha fet mai l'exercici de pensar quins canvis s'haurien de produir en la gestió de la sanitat pública d'aquest país per millorar-la?
Sí, jo em vaig dedicar un temps a la gestió d'entitats sanitàries i jo crec que sí, s'han de canviar coses, han d'evolucionar. D'entrada, els pressupostos. Perquè amb proporcions, amb tants per cent, Catalunya no és la que dedica més diners a la sanitat pública proporcionalment a altres comunitats autònomes i a altres països d'Europa. Però, d'altra banda, en el model de gestió, la gestió cada vegada és més pública, jo crec que la gestió en mans privades o d'entitats concertades funciona millor, és més àgil i està menys encotillada per les normatives públiques, no? I pel funcionariat. I l'altre és que les entitats que es dediquen, qualsevol entitat, qualsevol empresa, sigui sanitària o no sigui sanitària, o sigui social o no sigui social, ha de quadrar números i ha de generar beneficis per poder reinvertir. I això no està passant en aquests moments.
Parlem de la seva relació amb l'esport, com a practicant i com a seguidor. Com a seguidor, avui segur que està contentíssim.
Bueno, a mi sí, jo segueixo una mica el Barça, sí, esclar.
Les noies també?
Sí, també les noies també.
Com a practicant, vostè de jovenet va començar fent hoquei.
Sí, de jovenet i de gran. Jo vaig
començar... Sí, és veritat, veterans també va jugar, no?
A jugar a hoquei amb 7 anys i mig, quasi 8 anys, perquè jugava a hoquei sobre herba, perquè és un esport familiar, el júnior d'aquí Sant Cugat, el va fundar el meu avi en el jardí de casa seva, i el meu pare, tots els seus germans havien jugat a hoquei, a futbol, havien fet atletisme pel júnior, i vaig jugar en el júnior tota la vida, i jo em vaig incorporar aquí a Sant Cugat, perquè quan estava a Barcelona jo era molt menut. Després hi vaig jugar des dels 8 anys i fins als 55. Després vaig ser president del júnior durant 8 anys. Vam fer una gran inversió i vam renovar tot el club. Jo fent esport sempre he sigut bastant dolent, eh? O sigui, m'he divertit moltíssim i he jugat molt i tinc molt bons amics i molt bons records del hoquei, però sempre he jugat fluix. Però jo sóc molt poc competitiu. A mi m'agrada jugar, m'agrada participar, m'agrada ser-hi. I pensa que, confessaré una cosa, hi havia partits que quan acabàvem no sabíem com havíem quedat, si havíem guanyat o no. Però això és un tarannà de ser-hi, participar i tal, no? Guanyar o perdre no és el, per
o sigui
no, és mai el més important.
Dominava l'esperit de Coubertin, no?
Sí, això sí, ho he tingut sempre claríssim.
A Montjuïc hi ha un estadi, el Joan Serraima.
Sí, està a nom d'un dels germans del meu pare, del Joan, del tio Joan, que va ser olímpic en Veres, i ell va ser campió de Catalunya, d'Espanya, de 100 i 200 metres.
Una família molt esportista,
sí,
eh?
Sí, bueno, pensa que quan jugàvem a hoquei a segona divisió va haver-hi un any que fèiem un equip que érem 11 Serraïmes al camp, tots parents.
Déu-n'hi-do, això
sí,
és insòlid,
sí, era,
no?
Sí, era molt divertit, sí.
A banda de l'esport, li agrada la lectura i la música. A parts iguals?
Sí. No, m'agrada més llegir. Jo llegeixo molt, però ja des de petit, eh? Quan vaig aprendre a llegir, doncs ja als 8 anys o no sé quina edat aprendíem a llegir llavors, sempre m'ha agradat molt llegir, perquè crec que llegir culturitza, aprens el llenguatge, les paraules, i et dona molta imaginació perquè el llibre... No, en el llibre només veus lletres i paraules i tu has d'imaginar l'entorn en el qual es belluga la història aquella, no? I m'agrada molt llegir. I llegeixo moltes coses. M'agrada molt la novel·la policíaca, molt, i sempre la tinc a més. Sempre llegeixo un llibre i una novel·la policíaca per distreure'm del llibre, no? Ara estic llegint, per exemple, les memòries del Tisner, que és interessant. Hi ha dos tomos dedicats a la guerra que són molt d'usos, però explica la guerra cruament. Tinc sobre la taula per llegir un llibre que fa anys que volia llegir, que per fi, bueno, el reis me l'han portat, que és són les memòries de Winston Churchill, i és un llibre que vull llegir. Bueno, sí, llegeixo molt, eh? Constantment tinc llibres a la taula.
I la música en quin moment?
La música em ve a estones i diferents tipus de música. Per exemple, jo sóc una mica fan, molt poc per això, del Tomeu Penya. M'agrada molt, no?, aquest tipus de música, així. L'època dels cantants Lluís Llach, Pidal la Serra, Raimon... També no oblidem que tinc el meu cosí gran va ser fundador dels 16 jutges, va escriure algunes lletres, i jo, per exemple, vaig estar en el debut de Lluís Llach, primer que va cantar en públic, en el Cine Breton de Sarrià. El Quico Pidal la Serra, jo el veia per casa dels meus cosins i ens ensenyava a tocar la guitarra, jo no l'he après mai, però un cosí meu sí que em va aprendre. La Maria del Mar Bonet va ser la nòvia d'un dels meus cosins, és a dir que estàvem molt en aquest entorn, eh? Per això aquest tipus de música també. I després la música clàssica, m'agrada molt l'òpera, i de tant en tant anàvem bastant al Liceu, havíem estat abonats, ara no, que va ser més car, però bueno, em segueix agradant molt l'òpera.
I la seva relació amb Sant Cugat, digui'm un racó on li agradaria perdre's.
A mi la plaça Barcelona.
Plaça Barcelona,
sí.
Què té la plaça Barcelona?
Mira, jo crec que ho té tot. La és quadrada, amb la qual cada xamfrà o cada part té el seu aspecte. Té unes casetes molt maques, que totes tenen pati o un jardí al darrere. Tenen l'edifici antic de l'Ajuntament antic, que té la seva gràcia. Té els arbres, té el pati interior, el pati on s'hi poden fer coses. A mi m'agrada molt. Nosaltres vivim a Valldoreix, una casa amb jardí, estem molt bé. I a vegades hem plantejat anar a viure a Sant Cugat, ens fem grans i tal. I dic, sempre a Sant Cugat a la plaça Barcelona. Perquè m'agrada molt. El parc no s'hauria dit més, m'agrada molt. Aquelles coses t'entren pels ulls.
Hi ha algun altre racó fora de Sant Cugat?
Fora de Sant Cugat? Mm-hmm. Bueno, allà on visc, a Valldoreix, està de meravella, no? En casa amb jardí. I un espai que m'agrada molt és el Delta de l'Ebre. Allà tenim una caseta... La meva sort té una finca, que és una herència familiar, i nosaltres hi tenim una caseta de fusta i anem sempre que podem. Bueno, aquest cap de setmana hem estat. Perquè allà, home, allà tens mar, tens el riu, tens l'arròs, tens tranquil·litat, pots no fer res, que això és molt important.
I la preocupació per les conseqüències que pot provocar el canvi climàtic? Bueno, pot, no? Ja està provocant, no?
Bueno, el canvi climàtic el tenim a sobre, ens ve a sobre, ja que no s'està fent el necessari per aturar-lo, s'estan fent coses, algunes amb punt de vista equivocades i altres encertades, i allà on es podria fer coses que es veurien de seguida, com per exemple el Delta de l'Ebre i altres llocs, allà no s'està fent res, no? I el poc que es fa és llençar els diners i fer-ho malament, i és una llàstima, perquè el Delta té molt potencial, però esclar, si no es protegeix desapareixerà com altres coses. En canvi, estem protegint i gastant molts diners espais on, per exemple, al voltant de l'aeroport de Barcelona, que si l'aeroport de Barcelona no creix, Barcelona s'empetitirà. I, per tant, o sigui, crec que hi ha massa raons polítiques més que lògiques per a veure què fem amb el tema de medi ambient.
Un plaer ocult? O són tots coneguts?
No, jo diria que són tots coneguts. A mi, una cosa que a mi m'agrada molt, jo dic sempre, és badar, que és una expressió catalana que no sé com seria en castellà, però que és badar, és passejar, mirar i no fer res, no? I a vegades dic que no, amb la Sara o algú diu, bueno, aquesta tarda què farem? Dic, no, res, no? No farem res. I això et permet, pues, llegir un rato, anar a la nevera un moment, sortir d'on em vol, no fer res. Que això permet relaxar-te i pensar, que és una de les coses que més m'agrada.
Quines coses li preocupen?
Em preocupen, en l'àmbit curt, és la salut de la meva mare i alguns familiars que s'estan fent grans, que els meus fills estiguin bé i siguin feliços, i els meus nets, tinc 7 nets, per tant, que siguin feliços. I en l'àmbit global, que la feina que acabo de deixar fa 15 dies, la Fundació segueix tirant endavant, que tirarà endavant segur, perquè estan molt bones mans, hi ha bons equips, hi ha un bon director, i en el món tinc poca influència, per tant, mira, les coses amb les quals tinc poca incidència no m'acaben de preocupar, perquè no puc fer res, i em preocupa molt la situació de Catalunya, que està ara, va de mal en pitjor.
Doctor Serraima, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa al Faves Comptades. Hem aprofundit una mica més en la seva persona. I res, doncs ara jubilat, pot
sí.
Badar més.
Sí.
Que pot badar
sí,
més.
Sí, però no et creguis, porto 4 dies que he hagut de fer coses que no havia fet mai, com donar-me d'alta el certificat digital i coses d'aquestes que pensava que a mi sempre m'ho feien, això. Ara ho vaig a fer jo. I estic una mica descol·locat. Per totes maneres, no fugiré de la, del sector social o del sector sanitari, penso col·laborar en algunes línies.
Doncs, agraïts. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.